Vols passar un bon matí de diumenge? Doncs no t'ho pensis més. Connecta't a Ràdio Sant Cugat i escolta Roda d'Amics de 9 a 1. El programa on hi trobaràs 30 minuts dedicats a la poesia, audició i peticions de sardanes, sarsuela i, per acabar, una selecció de veus i orquestres on tu tries el que més t'agradi. Roda d'Amics, una bona colla d'amics.
Sobre el murmullo de tu almohada, dejad a mi corazón de enemigo, llegase a florecer la tibia rosa que ofreces al teléfono y al miedo. Esther, ¿por qué me huyes o me azuzas diciéndome machista y descreído cuando yo siempre tuve entre las cejas el pez escurridizo de tu nácar? Yo era un lobo feroz que no intentaba hollar la margarita de tu pulso. Tú me lanzabas siempre sobre el morro las piedras más feroces y dañinas. Pero soy igual que tú, un desvalido que inventa crucigramas y fracasos, un amigo veraz que nunca intenta decirte lo que admira de tu estatua. Y tú sigues igual, belleza fría, emulante del mármol y la roca, diosa para un ensueño que es fracaso, derrota y preguntada margarita. Sigue junto al teléfono una noche. Si crezco, te organizo una llamada. Escúchate a ti sola mientras tanto. Mejor solo un fracaso que no a dúo. Mejor es proseguir sola y descalza que incendiar la ceniza. ¿Qué hacer que un viejo lobo se ilusione cuando no tiene dientes, cuando todos los naipes le han venido abajo, incluso el carrusel de las palabras?
Segur que tots els que seguiu el programa d'aquesta casa, Roda d'Amics, haureu reconegut la inconfusible veu que ha encetat aquesta secció d'avui. Per tots aquells que no sou habituals d'aquest programa, conduït pel Pere Paissa i el Fabri, us diré que estàveu escoltant la veu d'en Joan Reverte. Aquest diumenge, i a partir de 6:45 de la tarda, es presenta al Teatre La Unió l'espectacle Recitando por ahí, en el qual el rapsoda de Cugat.cat repassarà, acompanyat de la pianista Maria Alba Sala, una selecció de poemes dedicats als autors lírics clàssics. I el Nacho Vázquez avui, junts, ens deixarem emportar per aquests versos.
Sí, per parlar de poesia i música hem volgut convidar el protagonista d'aquest Recitando por ahí, en Joan Reverte. Bon dia.
Bon dia.
I benvingut de nou a Ràdio Sant Cugat, ets un habitual, no?
Per... Un amic de sempre, vaja.
Com neix el projecte Recitando por ahí?
Ja veuràs, jo he estat recitant tota la vida, des dels 4 anys, vull dir que ja en porto 54, ja sabeu que tinc 58. I vaig començar a Ràdio Barcelona, de fet. Del col·legi te'n van portar a Ràdio Barcelona i vaig començar a sortir cada setmana. Aleshores, doncs, jo tinc una sèrie d'amics, alguns que venen inclús de lluny a veure'm. Han vingut de Lorca, de Múrcia, a veure'm a l'espectacle aquest. I vull dir, la idea és que els meus amics em deien grava tot això, perquè això algun dia et moriràs i no ens ho deixaràs i tal. I realment l'any 2000, jo ja tenia la idea de gravar-ho, no? Però l'any 2000 doncs, vaig caure malalt, molt malalt, vaig estar a punt de morir. Em van operar dues vegades a vida mort. I aleshores, doncs, li vaig prometre sobre el llit, a l'Hospital Clínic, li vaig prometre a un amic, li vaig dir, no et preocupis que si surto d'aquesta, el primer que faig és això. I aleshores vaig gravar-ho tot, vaig gravar tres discos, amb un guitarrista molt bo, que és el guitarrista oficial del Festival de Cante Flamenco de les Mines, a la Unió, que és el més important, segons diuen, i amb la Maria Alba Sala, que és una pianista extraordinària, però molt bona, catalana ella, filla de Manresa, però els pares viuen aquí, i ara està a París, perquè treballa a París, donant classes inclús en conservatori, o sigui que és molt bona, molt bona. Ha donat concerts ella amb orquestra, vull dir, és molt bona, molt bona. I és una noia jove, amb molta presència, amb molt d'esperit, moltes ganes, molt bona persona, que això és molt difícil en el món de l'espectacle, i el projecte va néixer així. I aleshores ho vam presentar al Teatre Guerra de Lorca, i va anar molt bé, hem fet una sèrie de recitals por ahí, i ara estem a punt d'anar a París a recitar. En
castellà.
A París. A París, a recitar en
castellà. Què s'ha perdut, Joan, a París?
No és que s'ha perdut. Doncs mira, sembla que s'ha concatenat una història i anar a París.
Però seria...
En poesia espanyola.
En poesia espanyola?
Sí. I hi ha una traducció feta dels poemes que recito, hi ha una traducció feta en francès, encara que els poemes certament han de ser en l'idioma original que s'han escrit, perquè és com s'han pensat. I a vegades una paraula en aquí diu una cosa i en un altre lloc diu una altra, no? Les traduccions en aquest cas són cruels amb els poetes o amb els escriptors. Però vaja, hi ha aquesta possibilitat i em faria molta il·lusió d'anar-hi.
Perquè el fet que recitis en castellà també és per una època en concreta de la teva vida que et marca, no? Potser una època en què no podíeu ni recitar en català, que és la manera que ja t'obliga a escriure, com molts pares i mares que ens estan escoltant, avis i àvies, que diuen és com ens hem educat, és la nostra formació, vulguis o no, és un moment en què...
És un moment. Jo vaig caure amb la desgràcia de néixer en una època que no es parlava en català i podies anar pel carrer i si parlaves en català amb algun company de col·legi, del que sigui, et podries trobar, i jo em vaig trobar més d'una vegada, hago usted el favor de hablar en cristiano. Clar, això és molt empipador. I clar, ja vaig arribar a una edat que quan va començar la gent a estudiar, els nens de 3 anys se'n donaven voltes per tot arreu. Vull dir, a banda de que els meus pares no eren catalans, van néixer fora d'aquí, i com que no es parlava, doncs, a mi em costa encara el català i aprendre en català, memoritzar, vull dir, no estic acostumat, encara que ho faig, ho faig. Però vaja, em costa. A TV3 he fet diverses coses en català i, vull dir, i teatre també. Vaig ser aquí quan es va fer Sota la capa del cel, i era la batudor.
Sí.
I ara tinc també un altre projecte amb el marit de la Glòria Rannoni, el Guillermo Ayesa, que també és una obra de teatre que és d'ell.
Que expliqui. Volem saber exactament el projecte de París, quan el podrem disfrutar, si hi ha algun que...
Doncs mira, no tinc la data, però sé que la cosa està molt, molt enganxada, saps? I jo sé que és una cosa que diuen la Bombonerie, no sé què serà, suposo que serà un teatret petit, de butxaca, m'imagino, no? Però vaja, que això m'ho han proposat i jo vaig dir, mare de Déu, quina casualitat, serà el més lluny que he arribat a sortir, no? Perquè París per mi està molt lluny. Jo a Espanya no me l'acabo.
I amb Guillermo Ayesa, quin projecte hi ha?
Doncs és una obra de teatre molt interessant, de gent gran que està en un geriàtric i una parella que s'enamoren tots dos allà perquè s'hi troben bé i tenen ganes de viure encara el que els hi quedi. I és una història molt maca i, a més, on es veuen el contrast entre dos mons, no? El món que té ganes de sortir, que està els últims anys de la seva vida, i el món d'estar dintre, viure aquest món, uns que tenen ganes de fugir i altres, vull dir, no sé, és un plantejament molt maco, és molt maco, molt maco.
I per quan aquest projecte?
Doncs no tenim data exactament, però em sembla que la idea és fer-ho també al Teatre de la Unió i suposo que serà pel setembre-octubre, a principi, gràcies a Déu perquè tinc tant de text que per memoritzar-ho necessito espai, ara estem començant de fer, no? Ells ja havien fet una prova i va sortir prou bé i em van demanar a mi que si volia fer aquest paper i vaig dir, doncs mira, doncs sí, per què no?
Com a mínim amb una veu com la del Joan Reverte se suposa que guanyarà l'espectacle. Volíem també preguntar-te sobre aquest espectacle que fas diumenge. Es fa un repàs dels textos de poetes clàssics, sí, de la literatura castellana. De quins poetes parlem?
Sí, abans vull dir que tot l'espectacle és en castellà, vull dir, no... A veure, jo això ho volia aclarir, no? Aquí estan sentint per ràdio, per televisió, a tot arreu, les coses en anglès i no ens queixem ni de... I esclar, una cançó es composa de lletra i música. Si jo no me n'entero de la lletra, doncs em pot agradar la música, però si no me n'entero de la lletra, per mi allò no és... Vull dir, la meva incultura en aquest sentit diu les coses com les sent. I hi ha partits polítics que volen ensenyar l'anglès abans que l'espanyol, no? Vull dir, doncs em sembla molt malament. Vull dir, em sembla molt bé que aquí sigui en català, però aquest espectacle concretament és un espectacle en castellà i és tot en castellà perquè, vull dir, no vull mesclar. En tot cas, hi ha gent que recita molt bé en català i ells poden fer potser el mateix que jo vaig fer en Porai, no? I això voldria deixar-ho molt clar. Aquests poetes són aquells que m'han agradat de tota la vida. És un recull molt, molt exhaustiu i vull dir, era... Tu imagina't que t'estàs morint i dius, ai, i te'n recordes d'aquell poema. No és que te'n recordis, que el saps de memòria, a més a més, i el vius, no? Un León Felipe, per exemple, és una cosa extraordinària, un Que Làstima de León Felipe és extraordinària, un Romero Solo. Són poetes que si no els hi dius a la gent no va amb ells, no? No se'ls troba pel carrer, la gent no llegeix poesia. És més, hi ha més gent que escriu que no pas que llegeix poesia. Un Machado, per exemple, amb tota la fama que té, doncs un gran poeta, sens dubte. Jo només faig un poema d'Antonio Machado, que és El Retrato. I et diré per què. Perquè Machado és un poeta per llegir-lo. És un poeta per llegir-lo. És a dir, tu t'imagines que estàs en una llar de foc. T'estàs fent una tostadeta per esmorzar, per berenar. I estàs veient el clima a través d'una finestra. I Machado és aquell repòs, aquella tranquil·litat amb el soroll de la marmita, aquella cosa que fa el foc, no? I és entranyable, però és íntim, és una cosa que clar, no pot sortir, com fa la poesia andalusa, per exemple, que surt amb una cosa d'aquelles. Se puede pasar, que hay tropa, que espera usted mi sombrero, mejor está mi cabeza que colgado en el perchero. Además, son hijos míos los tres que tengo. No té aquella espontaneïtat, ¿no entens?
Molt bé, molt bé. Vull dir, per mi podies haver continuat, fantàstic.
Bueno, també tenim en Neruda. Neruda, faig un parell d'ell, perquè Neruda era un poeta xilè i aleshores doncs, molta de la seva obra té molt que veure amb la seva terra, però esclar, això la gent no ho coneix, són coses que hi ha que veure. I quan parla del Machu Picchu, per exemple, que no és de Xile, és de Perú, però bueno, és igual, quan parla del Machu Picchu i tot això, no et fas la idea del que està dient, no pots entrar-hi dintre del lloc perquè no el coneixes prou i la gent no se n'entraria. Però, en canvi, aquells poemes que va escriure quan tenia 20 anys, que és el més famós de Neruda, per cert, en el món, que és 20 poemes d'amor i una canció desesperada, aquí a la ràdio jo n'he fet no sé quants, ja.
Sí.
I altres companys, no? I, clar, aquells són aquells poemes romàntics de Neruda, que tenia 20 anys quan els va escriure, i quan parla, per exemple, de «Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca». O quan diu «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». Per cert, una cosa que us volia dir de Neruda, i ho dic perquè això és molt important. Quants poetes escriuen bé i reciben per matar-los? No ho havies sentit, tu, això?
Sí, sí, sí.
El mateix Neruda té una gravació que va fer a París i recita en aquest de 20 poemes d'amor el número 20, dice... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... És a dir, es posa dogmàtic, es posa d'una manera que dius... Bé, el que estic llegint, el que estic sentint, el que jo veig escrit, no és el que m'estàs dient. Això, tal com ho dius, no s'ho creu ningú.
I al revés pot ser, Joan?
Sí.
Per exemple, que tu se't doni bé recitar i a l'hora d'escriure pots trobar-te, és més fàcil al contrari, potser és més fàcil que si se't dona bé llegir per inèrcia ja tinguis certa sensibilitat per agafar la ploma i escriure-hi?
És cert, jo també escric. El que passa és que tinc molta cura dels poetes que m'agraden i diuen que no ho faig pas malament, però a mi em fa molta vergonya, el meu. Aleshores jo, el meu, deixo que ho facin els altres... perquè a mi em fa vergonya. Dic que no hi arribo.
Escolta, i del programa de diumenge de la Roda d'Amics, que des de fa un parell o tres de temporades al Pere se li va ocórrer, això dels versos, donar-li forma amb un programa i, de fet, anar creixent, i amb el seu èxit. I sou uns quants, un bon grapat de companys que us heu unit. I tu que ets el professional, el que també et guanyes la vida i que hi vius d'això, Què n'opines d'aquests companys que d'una forma amateur doncs, troben en la ràdio aquest espai que, de la Jèssica, de l'Ester, del Miquel, si els has sentit, quina és la teva opinió una mica?
I tant que els he sentit. I a més de que ho fan molt bé, penso que no sé si són conscients del que fan per la cultura espanyola, catalana, l'espanyola, vull dir, jo trobo que estan fent una cosa que mereix la pena i que potser l'hora, un despertar d'un diumenge, no és l'hora adient per la poesia, perquè la poesia generalment és una cosa trista. Sempre comporta un esperit, no sé, més aviat melancòlic, romàntic o melancòlic, però sempre parla de tristeses, generalment, vull dir, descriure un paisatge és una cosa que vull dir, es pot fer en poesia i es pot fer amb narració, amb novel·la, però no, la poesia generalment acostuma a ser trista, quasi tot el que faig és trist. També podem parlar de Miguel Hernández, podem parlar de Mario Benedetti, que per cert aquest tio li donaran el Premi Nobel ja, perquè ja no és que se l'ha guanyat, és que és increïble, que l'últim poema que faig és una estrena, que aquest no el tinc gravat a cap dels discos, que és el Padre Nuestro de Mario Benedetti, que és una delícia, però a més a més un Pare Nostre molt fort, molt fort. Em posa en dubte vull dir, el que voldria, perquè és un tio creient, no? Però el que ell voldria, que no té, i de la injustícia parla, i li diu amb un Pare Nostre, a Déu, li diu, per què? Perquè la gent també està aquí, la gent que pateix, que pateix gana, que pateix persecucions, aquesta gent també són fills teus i també et varen votar. Vull dir, aquesta cosa, són uns grans poetes, és un recull de lo millor, com Federico García Lorca. Federico García Lorca és una cosa estranya. El lirisme de Federico, que és tan difícil d'entendre, perquè parla sempre d'alguna manera metafòrica, d'alguna manera molt, molt... Per exemple, a les obres de teatre, que són poesia pura, per exemple, Potes de Sangri, Federico diu, en un moment determinat, diu, que vidrios se me quedaban en la lengua, porque yo quise evitar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, no lo recuerdas. Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Preguntaba a caballo y el caballo iba a tu puerta. Doncs, clar, això és d'un lirisme increïble, preciós, no? Però que vidrios se me clavan en la lengua. Físicament les paraules, en aquest sentit, en aquest cas, vidrios en la lengua et fa una cosa, una... però el que està volent dir és que vidrios se me clavan en la lengua. Com me tengo que callar lo que me está pidiendo el cuerpo que lo tengo que decir, que te quiero. És el que està dient en aquest cas, no? Vull dir, Federico és més complicat del que sembla i se'n parla molt d'ell, però analitzar la seva obra jo crec que encara hem de descobrir, en el Romancero Gitano, per exemple, del que faig tres poemes, encara haig de descobrir no el que troba la gent, no, faig quatre, per cert, i haig de descobrir quatre o cinc, ara ja me'n recordo.
Potser, passarem.
Sí, el més famós del Federico és un dels que faig, i potser sigui el pitjor poema dels que va escriure. És a dir, que jo veia la llevé al riu creient que era Mozuela, però tenia Mario. I és potser el pitjor. És potser el pitjor d'ells. I és el més conegut. I a vegades la cosa popular no té res a veure tampoc amb la veritat.
Perquè poetes contemporanis, aquests no tens cap clavat?
Bé, n'hi han i de bons. El que passa és que o no es publica la seva obra, o no es fomenta en els mitjans de comunicació, jo no ho sé. Ja et dic que hi ha molta gent que escriu. I molta gent ho fa bé. Altres no tant. Però vaja, qui té l'esperit de fer-ho, ja em sembla bé, eh? Però, vull dir, és que no, hi ha una sèrie de monstres que estan aquí posats i que uns per casualitat i altres per què no, doncs no ho sé, és... Hi ha que tenir una mica de sort per sortir al carrer, que et trobin i que surtis guanyant.
Ens ho hem passat molt bé, Joan.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs...
Jo et mirava a tu i em veia a mi i deia... Ens hem quedat així com...
Amb cara d'embadalits.
Embadalits els dos.
Mira, sí, això pot aconseguir amb només dues persones, en un lloc tancat, a veure si a la Unió, segur que sí. El resultat serà el mateix.
M'agradaria que estiguis al teatre ple, perquè val la pena. El recital és bo, vull dir...
I no ho dic perquè, no és perquè ho digui jo, sinó perquè ja s'ha estrenat a altres llocs i han quedat encantats, no?
I perquè ho diem nosaltres, home, de Cugat.cat, i queda dit, no hem d'explicar res més.
No, a més ho hem sentit, eh?
Sí,
només,
sí.
Només començava a recitar i ja era, ens hem quedat els dos.
Amb aquesta cara de tonto se'ns ha quedat així. Bé, la qüestió és que el diumenge el Joan Reverte sempre el tenen pel matí i aquest diumenge el tindran per partida doble, pel matí i per la tarda.
En directe a la tarda.
Exacte.
El podran veure i jo ho recomano. Jo només he sentit, aquest petit, la primera poesia que hem posat gravada dels versos del Roda d'Amics i el que ha fet aquí, que ha fet... I jo ja hi vaig,
Clar que sí. Doncs serà una bona oportunitat de veure el que fan els artistes de la nostra ciutat. Joan, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
M'encomiadeu? Ja. Per què no aneu baixant la veu mentre recito? Perquè és el meu.
Doncs vinga, som-hi.
Si per un instante, Dios, se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva, pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertaría cuando los demás duermen. Escucharía cuando los demás hablan. Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara con un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. Dios mío, si yo tuviese un corazón. Escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas, un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que le ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo instante sin decirle a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer u hombre de que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, le tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes. Pero finalmente, de mucho no habrán de servir. Porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida.
Sant Cugat a fons, el millor de la ciutat.